I ara li donem la benvinguda al professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Estàvem escoltant una cançoneta, va relacionada amb el tema?
Sí, és una cançoneta en un dels idiomes oficials de la Unió Europea, que és l'irlandès. També alguns el coneixen com el gaèlic irlandès. És una llengua preciosa, molt bonica, que va relacionada sovint en aquest tipus de música que hem escoltat, però a Europa, no a la Unió Europea, que la Unió Europea són menys, les oficials, per desgràcia, no corresponen a les que realment existissin, però sí que és veritat que la Unió Europea és un marc en el que hi ha una certa esperança per a les llengües menudetes, com la nostra, el valencià, i és un marc en el que alguns països incorporen aquestes llengües menudetes, com el cas d'Irlanda, i altres no, com el cas de l'estat espanyol, no? I això té a veure també en com entenem aquesta llengua. Després explicaré una miqueta més, però hi ha diversos conceptes. Una cosa és una llengua oficial, una altra una llengua estatal, una altra una llengua nacional. Això són conceptes de l'administració de cada país que són matisos que en cada lloc s'utilitzen d'una manera. Posa el cas, perquè estem parlant d'Europa, no de la Unió Europea, de Suïssa, que té 4 idiomes, i els 4 són oficials al mateix nivell, i en tot l'estat es pot presentar un document en qualsevol de les 4 llengües. L'estat ja preveu això i ja té una disposició dels traductors adients per a que a aquesta persona se li pugui contestar en la seva llengua. És a dir, si fos el cas d'Espanya, me'n podria anar a Madrid i registrar un document, el que siga, en una de les llengües oficials, com ara el valencià, i el funcionari me l'agafaria sense problema i em contestaria també en valencià. Això és així a Suïssa, per exemple, és així també a països com Finlàndia, on hi ha diverses llengües, una de les quals és el suec, que té esta possibilitat. I és una... Ara també volia explicar un concepte d'això, quant al suec, no? El suec és una llengua minoritària a Finlàndia, però no minoritzada. Això és un concepte que sempre es dona en classe, no? Uh-huh. Una cosa és que una llengua siga menuda i una altra és que estiga minvant, que per les decisions de l'administració provoquen que la llengua vagi perdent parlants. És a dir, per exemple, tenim el cas paradigmàtic de Finlàndia, que de memòria crec que són 5 milions de parlants, que són menys que els que té el valencià. Uh-huh. Però no és una llengua minoritzada, és a dir, no estan minvant els seus parlants perquè l'administració la pren com una llengua oficial de l'Estat i, per tant, la preserva, la conserva i la treballa de manera que provoque que no hi hagi una pèrdua dels parlants. Què provoca una pèrdua dels parlants? Doncs moltíssimes causes, però bàsicament són les decisions dels polítics. Un dels fonaments per a que una llengua no perga parlants és l'educació i un altre l'administració, és a dir, que no es considera una llengua de segona, que vagis al metge, a l'ajuntament, a l'administració pública i pugues emprar-la de manera completament normal, com és el cas de les llengües considerades estatals, oficials, etc. Clar, quan anem disminuint el nombre de parlants, doncs van havent encara més dificultats, no? Ara parlaré. Una de les coses que havia fet com a exercici lingüístic que crec que és bonic és portar uns fragments de l'Evangeli de Sant Joan. Uh-huh. Perquè jo, com sabeu, ja ho he comentat alguna vegada en esta ràdio, tinc una petita, una mil col·lecció de bíblies, jo bàsicament em centro en els idiomes europeus, que vaig col·leccionant des de ja fa molts anys, i quan em dona per ahir, doncs compro una nova, no? I aleshores vaig a llegir-la avui, si em permeteu, jo potser no sóc un parlant, però vaig llegir-la en aragonès i en asturià, que són dues llengües llatines, i després en alguna llengua rareta per ahí que tinc, també vaig intentar llegir-la, i finalment la llegiré en l'original, que és el grec. Fa molts anys que no llisc en grec en veu alta, per tant, si alguna cosa no està bé, que em perdonen els professors de grec. Comence. Primer la llegiré en valencià. La paraula de Déu i les seues obres, aquest és el títol. Al començament existia la paraula, i la paraula estava amb Déu, i la paraula era Déu. Estava amb Déu al començament. Totes les coses han vingut a l'existència per mitjà d'ella, i ni una sola de les que han vingut a l'existència no hi ha vingut sense ella. En ella n'hi ha la vida, i la vida era la llum dels homes, i la llum resplendís enmig de les tenebres sense que les tenebres l'hagin pogut atènyer mai. Un evangeli preciós, que és a dir, la paraula, que és del que estem parlant, aquestes paraules tan boniques que tenen aquestes llengües, que totes són una preciositat, la paraula estava al principi i és tan important que existia la paraula i la paraula estava en Déu i era Déu, és a dir, la paraula és Déu. A mi m'encanta, a qualsevol lingüista o filòleg li ha d'encantar aquest evangeli, no? Ara la vaig llegir en asturià. Nel inicio existía el verbo, y el verbo estaba pa con Dios, y el verbo ya era Dios. Ell, nel inicio, estaba pa con Dios, todo se fixó per a si ho d'ell, y nada de lo fecho se fixó en sin ell. Nel estaba la vida, y la vida ya era la lluz de los homes. La lluz relluma en les tinieblas, y les tinieblas num la apoderaron. Asturià. Molt bonica esta llengua, Una altra, l'aragonès. En el principi existia la paraula i la paraula ja era con Dios i la paraula ja era Dios. Era ja era en el principi con Dios. Tot se fazia por era i sin era no se fazia garra de quan existe. En era ja era la vida i la vida ja era la luz de los hombres i la luz brilla en las escureses i las escureses no la ganon. Este és el aragonès. Ara no vos aneu a enterar de res, perquè vaig a llegir-lo en frisó. El frisó és una llengua preciosa que es parla en el nord de Holanda i una part de l'Alemanya més occidental, d'acord? Tota la franja nord, aquesta zona, si vos situeu, ahí està el que s'anomena Frísia. Frísia és un país o una nació sense estat, que diem, no? Uh-huh. On es parla una llengua que està emparentada amb l'anglès. Per tant, anem a veure... Bueno, i també té algunes semblances, evidentment, a l'holandès i l'alemany. I és molt bonica. Bueno, i dona nom a les anomenades vaques frisones. Sabeu que n'hi ha les marrons i les blanques en taques. Si no recordem malament, les frisones són les marrons, crec. I les blanques en taques, les asturianes. És una cosa, una curiositat més. I llisc. In it on bihing viert et virt, en et virt via by God, en et virt via God. That viert in it on a bihim bigot. El dingen bine der troch birden, en der sunder es net jen ding birden dat birden is. Der vier et lieven in, en et lieven vier et loch fen a minsken, en it loch skin in, de zum technis en de zur technis hat in bifet. Bonica, eh? No és una llengua que domine per a res, però entenc que la fonètica, pel que he llegit, és similar a la de l'alemany i l'anglès, per tant, espero haver-la llegit bé. Esta llengua la domino una miqueta més, vaig a llegir-la en alemany. Jo, a mi, encara que no ho entenga, bueno, ja he dit la traducció, m'agrada la sonoritat dels idiomes,
Molt.
Perquè són tan bonics que sentir-los, no?, és com música, almenys per a mi. Vaig a llegir-la i aquesta sí perquè m'arriba més, no? Perquè és una llengua que m'estime moltíssim, que és l'alemany. Am Anfang war das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich, von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, und ohne das Wort ist nichts entstanden. An ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Esta es alemán. Vaig a llegir-la i acabaré en aquestes dues lectures. Estic llegint tot el temps el mateix, en el principi de la paraula. En llatí i en grec, en l'original que estava en les escriptures, els quatre evangelis i les cartes posteriors. In principio erat verbum, et verbum era apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderunt. I ara més difícil perquè fa anys que tinc el grec rovellat. En grec. En arge en ologos, caiologos en proston theon, caiceos en ologos, outos en arge, proston theon, panta di auto egeneto, cai horis auto egeneto, oide en o gegonen, en auton thon, en cai e τον εντο ψος τον άνθρωπον καί το ψος εν τε οκοτία ψαϊνέι καί ε οκοτία αυτο ο κατελάβεν. Que ho ha aconseguit, més o menys.
El que passa és que estem bocabadats i estem pensant que meravella poder llegir tantes llengües.
És una meravella poder-les llegir i poder-les valorar, no? I estava parlant dels conceptes, no?, que comentàvem abans. Que eren...
Ens has alçat un poc la curiositat de conèixer la comarca de Frísia.
Frísia. I sí, és un viatge que estava plantejant-me quan va començar la Covid. Ja tenia dos reservat i em vaig quedar a les ganes.
Diu que comparteixen també el neerlandès en l'idioma.
Clar, el neerlandès seria com el castellà, sí.
Vale.
I el frisó seria com el valencià, sí. Més o menys tenen una categoria d'oficialitat semblant. I és algunes illes del nord d'Holanda i el nord d'Holanda i una part d'Alemanya també, no? Que seria el frisó, però hi ha moltíssimes més llengües, no? Doncs els especialistes distribuïssin les llengües una miqueta en el nombre de parlants en diversos grups. Primer voldria parlar del concepte de llengua materna, que és un concepte que descriu el lingüista Luis Dabent, que és un filòleg de la Universitat de Stendhal, i la llengua materna s'entén que és la llengua de la mare, la primera adquirida, la que es coneix millor i associada a la valoració subjectiva de l'individu que fa de les llengües que coneix, i la llengua adquirida de manera natural, és a dir, en la interacció amb l'entorn sense intervenció pedagògica i amb una activitat mínima o sense cap de reflexió lingüística conscient. És a dir, no és una llengua com quan jo vaig aprendre alemany, que vaig aprendre la gramàtica, després vaig fer exercicis, això no seria una llengua materna, però sí que podria ser el valencià i el castellà i podrien compartir-se com a llengües maternes si, per exemple, el pare parla una i la mare una altra, o si en el meu entorn familiar doncs a casa parlava en castellà però a l'entorn valencià, doncs pot considerar-se una llengua materna. I així es passa sobretot en les llengües com la nostra, minoritàries, en moltíssims casos, que la gent la coneix, però de diverses interaccions. No perquè des del bressol ens la parli la mare, en alguns casos sí, però en altres pot ser que no. I també es dona el cas del que s'anomena llengües en contacte, és a dir, així és molt habitual parlar un balenyol, no?, que quan parles valencià tens parauletes del castellà i a l'inrevés, quan parles castellà tens coses del valencià. Això és un fenomen molt habitual, Luis Dabent.
A mi m'agrada això de que quan parlem castellà introduïm paraules valencianes. M'encanta,
Sí, jo...
Perquè, a més, la gent que és castellano parlant acaba fent agarranes de modisme,
Sí, sí, moltíssima gent que ja porta anys i sense voler, doncs hi ha conceptes que van associats sobretot a la gastronomia, etc.
I la fonètica, per exemple, hi ha molta gent que no sap pronunciar-lo de allioli, però es diuen allioli.
Bueno, jo que sempre intento, no?, que la gent domini l'estàndard, que utilitzi un estàndard, però esta és la realitat i com a tal la descrivim, no? Hi hauria diverses categories de llengües, no? n'hi hauria una, els que tenen més de 25 milions de parlants, després una segona categoria entre 10 milions i 25 milions, després la tercera són els que tenen dels 5 als 10 milions, bé, i així aniríem reduint fins a la setena categoria que fa este professor, l'última categoria, una novena categoria, que són els idiomes que tenen menys de 10.000 parlants. Una curiositat, la Societat Bíblica, que va vindre a ser a Vila-real fa anys, té traduccions fins i tot de llengües com aquestes que tenen menys de 10.000 parlants.
Clar.
I jo una cosa que tenia en el cap una vegada era poder gravar en Argel Logos, en el principi era la paraula, en totes aquestes llengües europees. Mm. Perquè, clar, en totes les del món jo crec que és directament impossible, però en les europees, si es fera el treball, que un nadiu de cada llengua d'aquestes, fins i tot de les que tenen menys de 10.000 habitants, poguera gravar-se, jo crec que estaria molt xulo. En el primer, la primera categoria tenim, per exemple, llengües com l'alemany. L'alemany és la més parlada d'Europa, clarament, que té més de 100 milions. Però fixeu-vos, fins i tot l'alemany, tot i ser una llengua majoritària, és una llengua minoritària i minoritzada en una part d'Itàlia i en una part de França. D'acord? És a dir, hi ha territoris, tot i ser una llengua majoritària, que és una llengua no només minoritària, sinó minoritzada. És a dir, depèn del lloc on estiguen els parlants i l'oficialitat i com es preocupa l'administració. Podem parlar d'un cas històric de l'espanyol, que seria, per exemple, l'espanyol en l'antiga colònia de les Filipines, on el castellà va anar perdent parlants perquè l'administració va passar a ser americana i, posteriorment, doncs, el filipí, que també té moltes paraules del castellà, doncs va passar també a ser la llengua oficial o una de les oficials, no? És a dir, el castellà històricament i actualment en alguns casos també pot ser perfectament una llengua minoritzada, no? Després tenim a Europa, per exemple, llengües com el turc, que tenen 80 milions, el mateix rus, la part europea, el polonès, que té 50 milions, l'espanyol està a la vuitena, en vuitena posició a Europa. És una cosa curiosa. I en novena està l'ucraïnès. I aquestes estarien en el primer grup de les llengües amb més parlants. En el segon grup ja tenim llengües com el romanès, que és molt important a Vila-real i a Castelló, perquè tenim molts veïns que la parlen, es pot estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes. Vull dir, a Castelló esta llengua, tot i estar en el segon grup i tindré només 24 milions de parlants, doncs és important. Una curiositat, en Romania està juntament amb Moldàvia, i en Moldàvia ahir n'hi ha com un secessionisme també. Mm. Bàsicament, els prorussos diuen que el moldau és una altra llengua i els proeuropeus diuen que el romanès és la mateixa llengua. Per tant, de vegades els secessionismes, i no vaig a posar un cas particular nostre perquè m'agrada anar-me'n a altres, cadascú que traga les seues conclusions, estan relacionats directament amb qüestions merament polítiques. El rus també està present al que actualment es reconeix com a Moldàvia. Hi ha un territori que es diu Transnístria, que es va independitzar de facto, és a dir, que ningú reconeix excepte la Federació, crec que ni la Federació Russa, aquest país, però allí són tot parlants de rus i estan dins d'Europa. Vull dir, n'hi ha molts parlants de rus dins d'Europa, perquè una cosa és la Unió Europea i una altra Europa. Tenim ahí el búlgar, tenim el txec, és una llengua molt bonica, Skoda, els cotxes, no? Tenim el suec. Tenim una llengua també curiosa, que és el kazakh, que es parla a Kazakhstan, a Turquia, a Ucraïna i a Rússia. Perquè, clar, jo moltes vegades ho comente. Malauradament, suposo que per una certa manera per propaganda política, molta gent té un concepte de que un estat és igual a una llengua. Quan no és així, les fronteres lingüístiques no coincideixen mai, no dic en alguns casos, mai coincideixen les fronteres culturals i lingüístiques amb les fronteres estatals, d'acord? Per això la Unió Europea, per a preservar el seu patrimoni lingüístic, va fer la famosa Carta Europea dels Drets Lingüístics, que ningú respecta, per descomptat. Però bé, com a mínim ja és una base, no? Després, en la categoria tercera estarien el croat, que té uns 7 milions de parlants, i ahí n'hi ha llengües com l'armeni, el noruec, el danès, el finès, que havia comentat abans. També tenim el bosnià, el de Bòsnia, que té 2,5 milions de parlants. Bé, una cosa que no hem dit, estem parlant ja de la categoria 3. A quina categoria posaríem per nombre de parlants el nostre valencià? Doncs bé, hem dit que n'hi ha 9 categories, el nostre valencià està en la segona categoria. Té més parlants, per exemple, que el suec o que el belarrus.
Clar, estem parlant de la tercera categoria i el nostre valencià estava en la segona categoria, el que hem parlat abans, no?
Uh-huh. Clar, és a dir, tot i ser una de les llengües més parlades d'Europa, en la 20a posició, el seu grau d'oficialitat és pràcticament nul i es redueix a l'estat d'Andorra, que no forma part de la Unió Europea i, per tant, no pot ser ni llengua oficial ni de treball. La Unió Europea distingeix entre llengua oficial i de treball perquè sí que és veritat que n'hi ha algunes, fins ara, com l'irlandès, que tot i ser oficial, això no es traduïa en que la documentació administrativa de la Unió Europea es traduirà a aquest idioma. És a dir, però crec que és l'únic idioma que té aquesta categoria de llengua oficial però no de treball. Crec que la causa no era la voluntat sinó la mancança de traductors, perquè fixem-nos que, clar, no és que... Anem a veure. En la Unió Europea de vegades treballen en dos o tres traductors perquè doncs, tenen el text bàsic en anglès i anem traduint als altres idiomes. Perquè imagineu-vos una traducció, una interpretació d'algú que en el Parlament Europeu volguera parlar en irlandès i ho han de traduir a tots els idiomes oficials. Algú parlant en irlandès, vull dir, crec que era per la dificultat de trobar lingüistes o traductòlegs en aquesta llengua que es va decidir això.
Perquè tot això els traductors tindran les intervencions per escrit, imagine.
No, la Unió Europea distingeix entre traductors i intèrprets, també les carreres de traducció, evidentment. Els traductors es dediquen als textos escrits, per tant, tenen, entre cometes, una altra possibilitat de reflexió al voltant de... Sobretot són textos de marc jurídic, és a dir, que són especialistes una miqueta també en dret, i després tenen els intèrprets. Quan veiem el Parlament Europeu, al voltant que no es veuen hi ha uns senyors ahí en unes cabines que són uns puntets que anem al voltant, en uns
auriculars i van traduint.
I van traduint.
Però, clar, un polític... no porta el text per escrit. Estava pensant, què passa, que quan pugen ja tenen el text escrit, perquè l'intèrpret el que farà serà, conforme el polític veu la situació, canvia el discurs cap a un costat o cap a un altre, i l'intèrpret el té que donar-li el sentit que té que donar perquè ho entenga la persona que té que entendre-ho, no?
Va en canals, és a dir, el canal 2 és l'anglès, el canal 3 és el francès, i aleshores tots els intèrprets que n'hi ha allí van traduint a la llengua que a ells es correspon traduir, no? I el discurs oral té una característica que és així, que és oral. Per tant, és espontani i, tot i que no sé si en alguns casos, per deferència, es passa un text als intèrprets...
Jo parlava, jo, però...
Crec que no, ni és obligatori, ni... Perquè, clar, ja sabeu com és això, i més en la política, algú fa una intervenció, l'altre contesta... No ho sé, vull dir, el discurs oral és espontani, per tant, els intèrprets tenen unes capacitats que són diferents de les que tenen els traductors. Han de ser més ràpids, més àgils, han de treballar en una memòria que és la memòria, ara no recordo com es diu en valencià, però en retard, és a dir, tu estàs interpretant allò que has sentit fa mig minut, posem pel cas un minut, i al mateix temps està sentint el que continuen dient, mentre estàs interpretant el que havien dit fa mig minut.
Sí, és complicat, perquè si ja només retransmitir, és a dir, jo sent en retard de voltes la ràdio i tinc que continuar i tens que tenir molta habilitat per a poder seguir. Mm-hmm. Imagina't si a més has de... traduir-lo. És més, traduir inclús... cada polític té els seus modismes a l'hora de rebatir. És una tasca realment complicada.
Són funcionaris, Cobren bé, pel que sé, perquè tinc algun amic, està ben pagat. Com he dit, són gent amb molt capacitat, molta capacitat, perquè han d'aprovar unes oposicions molt dures. Se'ls exigeix, si no recorda malament, com a mínim dominar 4 o 5 llengües oficials de la Unió Europea. No sé si eren 3 i 2 materna, o 3 i una materna, no sé si eren 4 o 5. I aleshores tenen les llengües en les que van fent, diguem-ne, les combinacions. Però ja estan habituats i després, jo no sé com ho fan, però el que s'aconsella és que cada 15 minuts vagin canviant. Perquè si no, als 15 minuts comences a dir tonteries, ahir. Perquè el cap també té uns límits, és molt curiós.
Què coses deprenem? Has dit almenys 3 llengües i una materna. És a dir, tu pots optar unes oposicions la teva materna, compta?
Sí, sí, sí.
Uau, que bé.
Crec que és 3 llengües i una materna. 3 llengües, bueno, no, a l'hora de fer les oposicions crec que ni es distingís entre materna i no materna.
Que bé, que
són
bé.
Són les llengües
bé.
En les bueno, que tu pots
coses
treballar.
Coses que la gent deprèn, eh?
Sí, a més, el cas dels lingüistes de la Unió Europea és molt paradigmàtic, paga la pena el seu estudi i és molt interessant de com la Unió Europea ha desenvolupat la seva atenció a les llengües dels estats, perquè són els Estats Units on hi ha una sola llengua oficial. La Unió Europea té moltíssimes llengües, totes precioses i totes mereixen un respecte. I la despesa en llengua de la Unió Europea és veritablement important. Per això ara en la polèmica que ha hagut així molt agra a l'estat espanyol, doncs pense que hem de fer una reflexioneta, perquè si caminem cap a Europa i volem ser moderns, doncs trobe que hauríem de caminar cap al respecte, el que ho es pugui expressar. De fet, jo he vist que alguns polítics ho han fet, que un dia parlaven en valencià i un altre no, de forma normal, vull dir, en el Parlament espanyol, doncs no passa res, però que tingues la possibilitat de fer-ho en qualsevol de les llengües històriques d'Espanya, de l'estat espanyol, jo crec que és un pas d'aproximació a la manera d'entendre Europa. Per
sí.
A mi ha d'estar associada a la manera d'entendre Espanya, no? Bé, després ja tenim llengües com l'èuscar, és a dir, el basc, no? Que la parla mig milió. La que havia dit el frisó la parla mig milió de parlants. Són.
Ojo, ja és una quantitat important. Jo tinc molta curiositat.
Sí. L'irlandès, doncs, la parlen al voltant de 350.000 persones. Tenim una altra molt xula, que és el maltès, Malta. Jo recordé uns vols que n'hi havia, crec que de València, directament, a l'illa de Malta, que va ser antiga colònia anglesa, com Menorca, que de Menorca també podríem parlar del seu valencià o català, que té pues, anglicismes i coses així, és una curiositat molt xula, no? Diuen contes de finestra, molta gent diu window i coses així, no? Després tenim la que acaba de llegir un text, que és l'asturgionès, Bable, no ho sé, crec que té diversos noms, 165.000 parlants. És curiós perquè no es parla només a Astúries, es parla també a Lleó, a Zamora, a Salamanca.
Estem parlant de Bable.
Del Bable.
Que és preciós.
El lionès, Bable, asturionès, és que pel que sé té diversos noms, no? Després tenim a Finlàndia el carelià, que no sé molt bé si la parlen sobretot a la zona esta que visiten molt per a veure al Pare Noel, No sé com és, Romaniemi, crec que es diu. Crec que ahí es parla este idioma tan curiós, el carelià. Després, a la categoria 7, que és de 70.000 cap a baix, tenim llengües com l'escocès, que per cert vaig estar en el Parlament escocès, i en el Parlament escocès ahir també tenen unes cabines per als traductors d'escocès a anglès. Nosaltres, que també som moderns i tots estudiem anglès i tal, doncs el Regne Unit té, a veure, una d'aquestes llengües que, si la recorde, que la parlen poquíssima gent, i després la de Gales, la d'Irlanda del Nord i la d'Escòcia, 5, la IA de Man, 5 llengües oficials té el Regne Unit. Un mar de llengües, mai millor dit. Tenim una llengua molt curiosa, que és el Sahur, que es parla a la Federació Russa, el Sòrab, que es parla a Alemanya, crec que vaig trobar una bíblia en Sòrab, també molt curiosa. La que havia dit abans, que es parla a Gran Bretanya i que només té 3.500 parlants, és el còrnic. El còrnic és una llengua que es parla a Anglaterra, molt curiosa, perquè ja només li quedaven, crec que 4 o 5 parlants, i aquests 400 parlants es van organitzar per recuperar-la, sobretot de famílies, de fills de famílies que ancestralment l'havien parlat. I ara doncs, han pujat una miqueta la xifra i el corni, que és una de les llengües d'Anglaterra, es parla Anglaterra, crec, no al Regne Unit, Anglaterra. Vull dir, aquesta llengua ja la parlen 3.500 persones. Una llengua molt curiosa, crec que la Societat Bíblica també té una Bíblia, 3.600 persones i té la traducció. I en la categoria 9, l'última, és a dir, que serien 600 parlants o menys, tenim llengües com el Gungip de la Federació Russa o el Livonià, que només té 10 parlants ja.
I 10 que es parla... parlants?
10 parlants, sí.
10 parlants?
10 parlants. Està pràcticament ja li posem però el parlants, certificat de funció.
Clar, clar, o no, o podria... Jo és que m'he que... És que sóc molt reàcia que desapareguin les llengües.
Ja.
10 parlants i no fan perquè això no ocorrisca, és dir...
Probablement no, perquè... Vull dir, per això estan trist estes... Jo sempre ho dic, vull dir, sempre ho dic. El valencià és de tots. No és meu, ni de l'altre, ni d'aquesta part, ni de l'altre.
Però...
És de tots. Tots ens hem de comprometre perquè això, si seguim així, passarà. I perquè és un procés. El livonià el parlen 10 persones. Probablement en 10 anys ja haurà desaparegut i li podrem posar el certificat de defunció perquè es considera que quan hi ha menys de 2 parlants la llengua ja no existeix perquè no puc parlar en la paret. Evidentment, no?
Però arribar a 10 parlants és una cosa que m'ha impactat moltíssim.
El livonià.
Hem de mantindre el que tenim i hem d'intentar al nostre voltant que la gent quan se dirigi... A més diuen, mira, jo quan conec una persona, segons com te parla la primera vegada, jo no pots canviar la forma de parlar amb ella.
No.
Per tant, jo... antes era un poc més flexible. Últimament, igual és que me faig vella, no? I ja... és que m'agrada molt conservar lo meu.
Jo crec que a partir de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, jo vaig fer Erasmus i va ser una experiència preciosa. Les persones que me van rebre encara tinc amistat en elles. Vaig aprendre moltíssim. Me van acollir de manera extraordinària perquè allí a la universitat pues ells estaven aprenent castellà i aleshores s'oferien a rebre. T'ha fet una acollida,
sí, sí.
Una cosa molt xula. Vaig arribar allí i me van escriure una carta, un email, no recorde. Nosaltres som les persones que t'acollim. Som voluntaris que te fem l'acollida. No? Has arribat a Alemanya, no coneixes res i me van tratar com un germà. És que jo sempre quasi que m'emociona i tot. Crec que s'hauria de fer un Erasmus d'aquestes llengües xicotetes. I hauríem de posar-nos els que les parlem i les volem encara mantindre per a, doncs mira, no ho sé, a mi m'agradaria saber com viuen els parlants de còrnic, ser els últims 3.500 parlants, o m'agradaria conèixer el frisó, no? Doncs quin, jo què sé, quina gastronomia tenen, quins pobles, quines expressions, coses de la cultura. Jo crec que seria molt
sobretot que la gent el que no entén és que quan tu arribes a un puesto, la gent, jo crec que cada vegada menys, quan tu arribes a un puesto en tota la gana de dependre la cultura d'ells, la forma de viure que tenen ells, t'incluïssin dins de la seva família.
Sí,
és a dir, és com quan jo, per exemple, quan ve algú de fora i se queda bocabada perquè em diuen tu no parles, tu cantes, per la forma de parlar que tenim, i intenten parlar el valencià, per mi aquesta persona és algú més de casa. La vols.
Sí, sí, sí.
No pots evitar-lo. És dir, és que és lo nostre, és lo matern. Per això quan m'has dit lo de 10 persones, 10.
10.
Dios.
Déu, el livonià. Sí, a més, està, la llista que tinc està l'última, l'última de totes. I bé, doncs simplement voldria acabar en això, en el compromís. Hem llegit en Argel Logos, en el principi era la paraula. Per a l'escriptura, per a la Bíblia, la paraula és Déu. Aleshores, no dicem que això morga.
Clar que no.
Tenim-lo viu, perquè és sagrat. És sagrat, així està en l'Evangeli de Sant Joan, el primer capítol. La paraula és sagrada, és divina.
Pues Santi Cortells, professor, gràcies per haver estat així i haver-nos ensenyat totes aquestes coses que ens fan reflexionar. Moltes gràcies.
A vosaltres. A